Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen pràcticament 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia.
Marta Montaner, bon dia. Ben tornada, com vas?
Bon dia, companys. Doncs ara millor que ahir al vespre, si et soc sincera. Ahir ho portava fatal.
Clar.
Ara estic molt millor. Ara, de cop i volta, aquí dins de l'estudi no sóc mare. Qui és la Nina? Aquella d'OT.
Qui és
la Nina? Aquella d'OT. Era molt exigent, la Nina d'OT. Era una gran directora d'acadèmia, Sí. Jo crec que una cosa porta a l'altra. També.
Marta, portes una samarreta de color rosa amb un missatge.
I diu MILF, que pels que no sapigueu anglès vol dir mare, increïble, llesta i fantàstica.
Molt bé, tot veritats el que diu aquesta samarreta.
Bueno.
Escolta'm, arribes a un dia, no en diria un dia delicat, però un dia que tenim
molts casos oberts,
moltes notícies que s'han de confirmar, desconfirmar. Vull dir que anem a posar una mica d'ordre aquí.
És que de veritat no se us pot deixar sols.
Sort que has tornat,
Ja ho sé.
Perquè això començava a agafar una direcció estranyota.
Era massa rauxa i ara falta una mica de seny.
Ets una mica la nostra Mary Poppins. El Roger i jo som els nens, teníem l'habitació desordenada i per fi s'arriba.
La Mary Poppins portaria la samarreta de MILF? Crec que no.
No.
Era una altra època, també, Marta. Passen 7 minuts de la una del migdia. Ahir, en aquest programa, la senyora Juliana es va fer ressò d'uns rumors que ens estaven arribant des de feia dies sobre un possible embaràs de Rosa Peral. Catalunya Ràdio va parlar ahir al vespre amb l'advocada de la Rosa i hem de dir que aquests rumors són falsos. La Rosa, segons la seva advocada, no està embarassada. Ho dic perquè ja va arribar un moment de bogeria.
Home, és que n'ha parlat tot Espanya,
Amb aquests rumors en parlava tot Déu.
Sí, és que és molt sucós. La Quora, el 20 minutos, tots aquests, sí, ja ho he vist.
Et diré una cosa. Pensa que els rumors són tan grossos i ja tan surrealistes que a mi m'està escrivint gent dient-me que el possible pare d'aquest suposat embaràs que ja ha dit l'advocada que no existeix, podria ser Toni Muñoz. Perquè veiem
el rebuscat que ja està sent el rumor.
Ara estem ja amb el meme,
Amb el meme. I sobretot aquestes coses, vull dir, quin és el criteri que teniu vosaltres per dir exclusives o no? Com a nena nova de la classe necessito saber-ho.
Mira, primer ens arriba, segons una font, una informació. Llavors, com que només arriba per aquella font, la deixem en stand-by, a la nevera de les exclusives, no?
No es diu.
No es diu. Quan aquest rumor ens arriba també per una altra banda, molt llunyana, a aquesta primera font, diem, home, ja està. 1+1=2. I traiem l'exclusiva de la nevera i l'exposem.
I diem com a rumor. Clar, és que llavors t'agafen el titular segons qui i el vesteixen de certa manera que dius, això no és exactament el que han dit.
Però jo, si em deixeu opinar, jo crec que de cara al futur els rumors que ens arribin d'embarassos sempre han de quedar en stand-by. Saps per què? Perquè un embaràs, et diguis Rosa Peral o diguis Rosa Vidal, m'ho invento, són coses molt personals i mai saps si la persona li està costant molt quedar-se embarassada, si és un embaràs de risc, si el vol tenir, si no, si és desitjat, m'entens o no. També la manera en com comunica aquesta notícia al món. Quedar-te tu amb aquest poder i fer-ho públic, penso que és injust i que ha de ser un mateix que decideixi com vol anunciar-ho i revelar-ho. Altra cosa seria que la Rosa Peral ens hagués trucat i ha dit vull que el surti d'aquí i anunciï el meu embaràs. Llavors dic, us faig l'onada. Però com que em temo que no ha estat això, jo penso que sempre que ens arribi un rumor d'embaràs l'hem de deixar una mica aquí a la nevera.
Com t'he trobat a faltar, Marta? Acabo de veure.
Realment,
parla molt bé aquesta tia.
És que des que soc mare, nois.
Més que és el que nosaltres sempre hem reivindicat amb casos com el de la Dulceida, o inclús quan es va fer públic l'embaràs de Maria Pombo sense que ella ho hagués decidit.
Clar.
Ni que sigui per això que deies, una cosa tan aparentment tonta com de tothom ha de tenir la llibertat de decidir com vol explicar al món el seu propi embaràs.
Penso que sí.
Bé, tenim novetats del cas Biel Juste, Carlota Bruna i Aitana Ocaña.
Fijaros en la moto que lleva Aitana y en los zapatos, pero es que casualmente es la misma moto que lleva Biel. Se dice que Biel lo dejó con Carlota Bruna y de hecho que también...
Tot va començar la setmana passada amb unes fotos de l'Anna La Salseo, que de sobte és una de les nostres fonts, sense anar més lluny, on explicava que el model i empresari català Biel Juste i l'Aitana havien passat el cap d'any junts a Costa Rica.
Aquí tenemos la prueba en vídeo de que Aitana y Biel Juste han pasado juntos las
navidades. I dilluns ja vam poder veure un vídeo on es veien tots dos, molt a prop, en un bar. Vam analitzar-lo realment bastant a fons, perquè fixa't com el Biel li posa la mà a la cara de l'Aitana.
Ui, aquesta mà.
Ai, l'Aitana, amb aquells ulls que només es fan en els primers mesos de solteria. Aquella mirada d'il·lusió per tot lo que està per venir. És així. Aquí, el gran dubte, i que ens ajudaria a entendre bastantes coses, és... En Biel i la Carlota Bruna segueixen junts o no?
T'haig de dir que tenim resposta, d'això.
Clar, perquè fins ara, fins on sabem, podrien tenir una relació poliamorosa, no?
Uh-huh. Efectivament, o podrien seguir junts i senzillament l'Aitana i el Biel ser companys, haver-se trobat un dia...
I ser amics, que també existeix l'amistat entre heterosexuals, eh?
Efectivament, o és que literalment les imatges que tenim en realitat només demostren que un dia han estat parlant. Clar. Jo també he estat parlant així amb el Biel Juste i no ens hem liat.
Tu has estat parlant així amb el Biel Juste?
Tan a prop no.
Però si sou la mateixa persona, com...
Jo davant del mirall? No, no, tan a prop no, però m'entens el que et vull dir, que són sí. imatges que tretes de context poden significar moltes coses, des del 0 fins al 1000. Fixa't el que et dic. Segueixen junts, Roger Carandell, la Carlota, Bruna i el Biel Juste?
Segons ha pogut saber aquest programa, amb un parell de fonts, us ho dic perquè jo he interlocutat amb aquestes fonts, una font molt propera amb Biel
sí.
i una font propera a la Carlota. Vull dir que són dues versions que arriben des dels dos protagonistes. En Biel i la Carlota Bruna ja no serien parella, segons les dues fonts.
La pitjor notícia que em podies donar.
Però per què?
Perquè eren la millor parella de Catalunya, aparentment, eh?
Però clar, en realitat, jo ara hi pensava i tampoc hem rebut tanta informació sobre aquesta parella. Algunes fotos, i a més, molt poques, que és també el motiu pel qual estem com fent hipòtesis de si segueixen junts, perquè ells a vegades estaven 8 mesos sense publicar res.
Però justament semblava com que feien... pensar i creure en l'amor romàntic de tota la vida, perquè portaven junts des que eren adolescents i es donaven llibertat per fer coses.
A mi se m'ha dit que la relació es va acabar després de l'estiu i llavors fa uns dies molta gent ens escrivia dient, nois, a veure com vols que s'ho hagin deixat si la Carlota ha passat les vacances amb els seus sogres. Bueno, que sapigueu que hi ha gent que es porta bé amb la família de l'ex i que poden passar les vacances junts. I aquest ha estat el cas, que és pràcticament una més de la família, la Carlota, amb els seus ex-sogres, i per això van marxar de vacances ara fa unes quantes setmanes.
Pot Uau. Ser que el Biel i la Carlota Bruna visquin igual que Laura Grau al 2100? Perquè a mi, per molt bon rotllo que hi hagi, jo entenc que després de 10 anys de relació, i més si has començat des d'adolescents... t'estimis molt amb la família de l'altre, però tan bèstia com per anar-te'n a gana.
És que en aquests casos la ruptura és més difícil amb l'entorn familiar que no pas amb la persona en si. Els sap molt més greu als teus pares que no a l'altre.
És aquell moment que quan et planteges de deixar-ho, la frase que et surt és què dirà la meva família, què faran?
Ha passat moltes vegades, això.
Sap, si et passa greu. Això és que ho heu de deixar definitivament, sí. Tio. Estàs pensant més en què pensarà el teu puto pare que en el que sents tu.
I deixeu-me llegir el missatge amb el que tancava aquesta conversa i al vespre un missatge de WhatsApp. Em deien, esteu parlant molt d'en Biel, és veritat, perquè se l'està relacionant amb Aitana, però ella també està fent la seva vida,
doncs clar que sí,
evidentment, i em consta, llegeixo literalment, que està il·lusionada amb una persona. Per tant, molt bé, enhorabona, que la gent s'il·lusioni.
Saps què m'encaixa a mi ara per la Carlota Bruna? Algú que es dediqui rotllo a la biotecnologia, no? Mira. Una cosa molt específica i molt científica.
Podria ser. Tot i així crec que tornaran algun dia.
És que aquestes parelles que han estat tant temps junts, ni que sigui per costum, no te n'adones i de sobte tornes a estar al sofà i dius, hòstia,
tens les claus d'altre,
sí.
Ell és David.
I ella és Margot.
Y lo que pasa en esta historia es que ambos nos ayudamos a superar...
Un cuento perfecto va ser la sèrie de Netflix que recordo que ens va fer feliços aquest estiu, quan era un moment de molta feina, que estàvem molt agobiats, i vam seguir profundament aquesta sèrie.
A mi em va curar.
Sí, sí, va estar molt bé. És la sèrie que protagonitzaven la catalana Anna Castillo i l'Álvaro Mel, que durant el rodatge és evident que es van agradar i al final van acabar sent parella, que també van trigar moltíssim a confirmar-ho i a tots ens feia molta il·lusió. Doncs bé, coses de la vida. Ahir el canal de TikTok de Tugeis, que és la marca, l'empresa, precisament d'en Biel Juste, va publicar un vídeo on el mateix Biel parla amb l'Álvaro Mel.
Correcte, és el que es coneix com un ping-pong, que en realitat no és més que una entrevista de tota la vida de preguntes breus i concises. És un format de pregunta-resposta ràpida que està molt de moda últimament.
Nombre completo.
Álvaro García Sierra.
Email.
Nombre artístico, porque no me cabían más letras en el arroba.
Profesión.
Actor.
Estado civil.
Con pareja, puedo decir.
¿Qué personaje del estreno del cine te gustaría interpretar?
Yo, a ver, para cumplir un sueño de pequeño, Spider-Man, obviamente.
¿Pelo corto o pelo largo?
Me gusta mucho rapado. Ahora estoy dejándome el pelo para que hagan con él lo que quieran, pero corto, rapado.
¿Algún ritualomanía?
Si el personaje lleva reloj, pongo la hora de la secuencia. Siempre pregunto un poco al script la hora de la secuencia y pongo el reloj en la misma hora.
¿Oro, plata?
Plata.
¿Celebrity crush? No voy a decir tu novia.
Catherine Zeta-Jones, el zorro.
Álvaro Mel, let's go.
Molt bé, doncs ja hem pogut conèixer una mica més a l'Álvaro Mel. De...
Confirmació del tot, eh?
Jo penso que sí, no, quan li diu la de la parella.
Està civil, parella. Home, i s'han vist moltes fotos d'ells de vacances. Et diré una cosa. Jo sóc Clara Castillo i m'enfado. Per què? Tio, digue'm a mi. Celebrity crush. M'és igual
que
el Biel li ha dit no s'hi val la teva parella.
M'és igual, jo igualment diria no, sí que s'hi val. Només tinc ulls per ella. Jo, evidentment, visc el 1940,
sí, sí,
eh?
Sí, me passa enrere.
He pensado en ti más de la cuenta. El corte nuevo así que bien te queda.
El dimarts, al Teatre Calderón de Madrid es va fer el concierto de Año Nuevo de la Mesías, que és la sèrie de Los Javis, on, per cert, ha debutat com a actriu la Maya Romero, coneguda per la seva participació OT 2017 i per la seva carrera d'artista. Us ha agradat com a actriu? Jo encara no he vist
sí,
la sèrie.
Sí, prou. La sèrie és espectacular, eh?
Ja ho diuen, sí, sí.
Roger, com no t'hi has posat?
No, perquè...
Sí, Movistar Plus tenia aquella tarifa gratis pel Black Friday.
Estic a Berlín, Marta.
Clar, és que
Black
estem aquí,
Berlín és dolentíssima.
És un tema tabú.
Sí.
I ves-te preparant.
I una cosa, com si no es poguessin veure dues sèries alhora, eh?
No, em despisto, creu
trames. Sí,
mínim un cop a la setmana ella ha de posar Bella Ciao i parlar de Berlín. Si no, es troba malament. Bé, tu trobes a faltar l'Úrsula Corberó, ja no saps què fer.
Ahir vam parlar una miqueta per... Perquè sí, perquè això es fa difícil.
Està tocat últimament, és que l'hivern...
Perdoneu, tornem a Madrid. Aquest va ser un acte on els periodistes, quan van veure la Maya, li van voler preguntar per la seva relació amb la Letizia Ortiz, perquè aquest estiu la Maya va penjar una foto Instagram amb la reina d'Espanya. Llavors, realment són amigues?
Amiguísimas, súper mejores amigas. Ya la tengo, la voy a llamar después a ver qué le ha parecido a la Mesías.
¿Es cierto o no?
No, que va, no.
¿Subiste una foto con ella?
Sí, sí, pero no, o sea, fue en una cosa muy puntual, pero no la conozco. O sea, que también fue todo muy de repente, había mil cámaras alrededor, o sea, fue todo como un poco, pues eso, como muy expuesto. Sí, pude hablar un poco con ella y bueno, pues una mujer normal, no sé. Pues me dijo que se acordaba de cuando había venido una vez al conservatorio, que yo le toqué el piano, pero supongo que igual no se acordaría, igual se lo habían dicho antes para que me lo dijera, ¿sabes?
¿Tocaste el piano?
Sí, sí, toqué el piano a los dos, a Felipe y a Leticia. Que está casado Felipe con la reina.
Molt bé, aquest recordatori de que estan casats el rei i la reina.
És que això surt a la sèrie, surt a la sèrie.
És un meme, Roger.
Ah, és un meme. Perfecte. I s'ha de dir que les infantes eren grans seguidores d'OT 2017, eh? O sigui que potser també la reina Letícia la coneix per això.
És probable.
Tu ets feliç, oi, Roger, ara, parlant d'aquest tema, que blanqueja completament la monarquia?
Escriurem que tot va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper major.
A la pròxima gala d'OT, una de les actuacions serà amb l'Escriurem, d'en Miqui Núñez, un tema que, com sentíem ara, ja s'està assajant aquests dies, la cantaran la Chiara i en Martín. Unes imatges, les que s'han vist al canal 24 Hores, que Miqui Núñez estava veient ahir a la tarda, al sofà de casa seva, i que el van emocionar moltíssim. Aquest és el fragment que el mateix Miqui Núñez compartia ahir a Instagram posant-se a plorar.
O sea, de verdad, ¿no sabéis lo importante que es para mí esto? De verdad, es que no puedo.
No és un allò una mica emocionat.
Ah, però que... Ah, no, no està falsejant el plor?
No.
No, jo crec que és real, no? Una Home. Mica sanglotant molt fort, però és real aquest plor.
O és un gran actor. A veure, el vídeo és impressionant perquè realment cara xopa. Vull dir, que està bramant a lo bèstia sanglotant. I plora en castellà. Ah, sí, ell sí.
Cadascú plora com li surt de dins.
El text en català, però...
Bueno, escriurem, també.
I fa gràcia perquè alguns comentaris d'aquest vídeo que ha circulat molt pel Twitter i pel TikTok, que hablen castellano, no? Bueno, insults, varis. Només perquè com que el text és en català i la gent ho veu amb volum abaixat, no veuen que realment parla en castellà en el vídeo.
I no sé si ho heu fet vosaltres, però jo he anat parant una mica el vídeo a Instagram, que et permet anar posant pausa per veure una mica com tenen el menjador a casa de Miqui Núñez, i al costat la Sara Roy... mirant com plora en Miqui, donant suport, que suposo que l'amor és això, estar al costat d'algú quan està trist.
Que bonic.
Però que no està trist, està emocionant, Roger.
Bueno, està trist, vull dir, està emocionat quan algú plora.
Una cosa, aquesta cançó també la van cantar a Eufòria. Oi que sí, en Chungman, a la primera edició, li va fer tanta il·lusió?
Home, creieu
que no?
No sé si es va emocionar tant.
Però t'he de dir que està justificat, el motiu pel qual l'emociona tant que aquesta cançó es canti a Operación Triunfo, perquè ahir el vespre vaig estar parlant justament amb ell. Fixa't quina casualitat.
Nena.
Perquè va ser la catifa vermella dels 40 anys de TV3 i vam tenir l'oportunitat de trobar-nos i xerrar.
He plorat moltíssim, però és perquè aquesta cançó va per la gent d'OT. Llavors que la tornin a agafar, que es pugui cantar en català, en euskera, que és com que jo vaig ser el primer en cantar en català a Televisió Espanyola, llavors va ser, és, joder, és com, hem trencat dos barreres i és molt xulo, estic molt emocionat i molt content. A més la fa el jo del 2023.
Sí, és el Martín.
El Martín.
És com si fossis tu.
Sí.
O sigui, quan us veu veure va ser
molt heavy. Xulo, va ser molt xulo.
Ah, ara s'entén. I la Laura Escanes...
És la veu de la Laura, no, aquesta?
Sí, era ella, no? Era ella, que de fet es portava en un joc entre els dos, ja ho repassarem un dia d'aquests, perquè vam parlar molta estona.
Aquesta carpeta no, eh?
No,
aquesta carpeta ens sembla, eh?
No, crec que és una cosa més tipus tu i jo d'informal, de fer broma, saps? De vacilar, de tenir joc.
Ha nascut una parella professional.
Sí, i a més és que ho deien tots els companys de professió, tots els periodistes que hi havia allà cobrint l'acte, deien, és impressionant, la Laura i el Miqui et fan l'entrevista sols.
La química
que tenen. De tant bon rotllo que tenen.
Bona notícia.
Sí, molt a favor, la veritat. I quan té molta set,
Pau Espart, bon dia.
Molt bon dia.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Avui som molts en aquest estudi,
sí,
eh?
Sí, avui és un bon dia.
Molt bé, veig que Pau, no parlareu amb la
Marta. Pau, és la teva manera de donar-me la benvinguda?
Clar. És un retorn esperat, Marta, i tant.
Home, pot dir-ho d'una manera normal sense ser periodista, Pau. Pots dir-me, hola, Marta, benvinguda.
No, és que saps què va passar? Que no ens vam acomiadar, perquè jo comptava que la Marta vindria doncs el dia que estava previst que va acabar parint, al final, i això no hi va haver acomiad, i ara sí, retorn.
Bueno, però us havíeu vist entremig.
Clar,
ara la gent es pensarà que heu estat 4 mesos bloquejant-vos a Instagram.
Laura Grau i Marta Montaner, que vam haver de desmentir també els rumors que la gent es pensava que la Laura marxaria quan tornés la Marta. No és així, poden conviure.
Seguim totes aquí, nois. Sí, ja sé que és impactant, però...
Impactant veure tanta dona, potser, no?
Clar.
Junta?
Intenteu no tabalar-vos.
Vinga.
Tot ho farem, va.
Tot ho farem. De seguida parlarem de la Chanel, perquè, va dir, té problemes. No és que tingui problemes, però a vegades no tot és tan fàcil com sembla.
O sigui, sobretot, fa temps que Chanel no interpreta Slow Mo, que és la cançó que la va fer coneguda i que va portar l'Eurovisió, i en una entrevista aquesta setmana se li ha preguntat per què, i sembla que hi ha algun problema. De fet, ella parla d'una llista negra.
Ui!
Ara ho explicarem. Fem 3 minuts de pausa i de seguida el que li està passant últimament a la Chanel.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Tres minuts i dos quarts de dues del migdia. Chanel va quedar tercera fa 2 anys al Festival d'Eurovisió amb aquesta cançó, Slow Mo, però ja fa un temps que ha deixat de cantar-la i sembla que seria per problemes legals, Pau.
Sí, és una sospita que va començar fa uns mesos, a l'octubre, quan va fer un concert a Saragossa i no va cantar Slow Mo. El que va passar va ser que molts fans es van queixar i estaven decebuts perquè... Sap greu, però havien anat al concert per sentir
Slow Mo. Clar, és que tampoc no ha tret tanta nova música la Chanel amb tot aquest temps, no? Per tant, és una mica One Hit Wonder.
Home,
sap greu. No, és que fa molta pena perquè és el que dèiem, que crec que està molt mal assessorada. Ha estat, o alguna cosa ha passat perquè aquesta noia no ha fet carrera.
La volien reservar tant que al final, doncs mira, s'ha perdut.
Ella va respondre aquestes crítiques de per què no havia fet Slow Mo, dient que hi ha moltes coses que no se saben i ara que està fent promoció Chanel del seu primer disc, finalment ha arribat després de 2 anys, van a los 40 i Toni Aguilar li va preguntar si és cert que no la pot cantar.
Nadie me ha prohibido cantar Slow Mo.
Ah, no ha habido una prohibición por parte de sus autores, ni de su discográfica anterior, ni nada por el estilo.
Nadie me ha prohibido cantar Slow Mo, esto ya. No es lo que ha sucedido. Obviamente, yo sé que tú estás en todo, Toni. Y yo en las redes sociales puse... Porque hay muchas cosas que no sabéis.
D'entrada, la resposta seria que la pot cantar, però ella mateixa recorda que hi ha aquí algunes coses que no se saben. I, fixeu-vos, en tot moment parla de cantar, però no diu si li han prohibit ballar-la.
Ara m'agrades, Pau. Què ha passat aquí?
És que el matís és important perquè al setembre va interpretar Slow Mo en un concert a Tel Aviv i va fer una coreografia molt diferent, que no tenia res a veure, amb la d'Eurovisió. I el motiu seria que la coreografia, evidentment, no és seva, és del coreògraf Kyle Hanagami, i des de... i quan va actuar a Eurovisió, el que també ha passat des d'ara, en aquest temps, és que Chanel ha trencat el contracte amb la discogràfica amb qui va fer Slow Mo.
I això vol dir que ja no pot fer aquest ball?
El ball és de la discogràfica?
I si el faig jo, què passa?
Clar, jo no sabia ni que els balls tenien drets d'autor.
I si ara em planto al programa de la Melero imposo ballar l'Slow-Mo, què passa?
Mare, tindrem seria viral un show, a Catalunya.
Eh? Seria
tindrem
un show, eh?
Vídeo viral a Catalunya,
però,
ja t'ho dic ara.
M'arribaria una multa o alguna cosa? Què passaria?
Mira, jo d'entrada, escoltem el que diu Chanel, perquè l'entrevista de fa dos dies ha acabat admetent que hi ha algun conflicte.
Hay muchas cosas que no sabéis y de momento no me apetece contarlas, pero bueno. Yo no voy a dejar de interpretar esa canción en el escenario.
Diu que continuarà cantant la cançó. Jo he estat investigant amb el que ella explica de manera molt críptica i el que també s'ha anat publicant. Què passa? Jo diria que cantar-la ho pot fer, perquè al final necessites l'autorització dels autors, excepte que faci anys que han mort, que no és el cas, i has de pagar els drets d'autor quan la interpretes. Per tant, entenem que amb els autors de la cançó no hi ha conflicte, paga el que correspon i ja està. Però amb el coreògraf, que és Kyle Hanagami, jo diria que aquí no està resolt aquest conflicte, perquè a més és algú que ha treballat amb artistes internacionals com Britney Spears i ha reivindicat ja en ocasions anteriors la propietat de les seves coreografies, perquè va presentar una demanda al videojoc Fortnite perquè el joc havia copiat moviments seus.
Mare, aquest senyor deu estar farcit de diners.
Anava a dir, és d'aquests que treballa de fer denúncies, oi? Ja? Tres coreografies i la resta de la seva jornada laboral.
Sí, jo diria que és algú que és molt conscient que té poder amb les seves coreografies i, per tant, el que juga és si tu no estem bé, no hi ha bona relació, directament no ens posem d'acord, no pots interpretar la meva coreografia.
Però no només la Chanel, sinó també a Operación Triunfo hi ha hagut aquest conflicte, no?
És que va passar fa dues setmanes.
Per tant, la Marta no pot fer aquesta coreografia quan vagi amb la Melero, no?
Ningú la pot fer.
Jo crec que depèn de si et vols lucrar amb això o no, no? Vull dir, és com els drets d'imatge o els drets de composició d'una cançó, en plan, si tu vas a crear una cosa nova amb una cosa que ja està feta i té uns drets d'autor per lucrar-te, sí que és
si
com
la Marta
lleig,
vol ballar Slow-Mo amb la Melero, no crec que el senyor res, no? Truqui i et denunciï, Marta.
Mira, però em quedo més tranquil ara.
Si jo crec que si ho veu, potser t'exposes a que et denunciï i faci una demanda. Per això OT, a la gala de fa dues setmanes, no va voler interpretar la coreografia original de Slow-Mo.
Però clar, aquí està el tema. Pots canviar lleugerament la coreo i no? I llavors seria com els plagis de les cançons que costa molt veure fins a quin punt s'assemblen o no?
No, hi estic d'acord, perquè, de fet, l'actuació que va fer...
Ja està, Roger.
No, a favor del debat.
No, és un expert coreògraf,
I tant,
Pau.
I tant.
De cop digues. Sí, previst l'actuació que va fer al setembre a Tel Aviv, i no té res a veure amb l'Slow-Mo que tenim tots al cap d'Eurovisió. És una
quina
nova
llàstima.
Coreografia.
No penses que aquella coreografia és una gran obra d'art que hauria de ser vista moltes més vegades? A mi
totalment,
em sap greu.
A mi em va encantar.
Només quedarà en el vídeo aquell de l'actuació YouTube. Sí. Quina llàstima.
El Roger, de fet, es va enamorar de la Chanel gràcies a aquesta coreografia. Potser, en el fons, et vas enamorar del coreògraf.
És probable. Ja us aniré explicant com avança.
En Kyle,
com
que
et
diré, home, sisplau.
Per cert, que aquest divendres la Marina Romero entrevistarà la Chanel al matí de Catalunya Ràdio i es veu que li preguntarà precisament sobre aquest tema, com m'ho porta i què està passant amb tot això legal.
Doncs que demani sobretot per la coreografia, perquè el que reivindica Chanel és que es poden fer versions.
Canciones de personas que he visto yo en redes sociales cantándola a su manera, bailándola a su manera, de un montón de clases de baile, de escuelas, haciendo coreos nuevas, versiones... O sea, esta canción ya es de la gente, con lo cual hay muchas maneras de interpretar este tema.
Per mi està dient clarament que la manera de saltar-se aquest problema legal és canviar la coreografia i, per tant, ballar-la diferent de l'original i llestos. I ja està. Jo diria que és la seva aposta i també una mica la crida que ella mateixa fa, no? De dir, no perdeu la cançó, però interpreteu-la com us vingui
llàstima,
de gust.
La veritat, fa
sí.
Pena.
I també sap greu que Chanel continuï sent igualment molt críptica amb aquestes explicacions perquè diu que no s'ha cansat de Slow-Mo com els ha passat Stop amb alguna cançó.
Un día en que dijeron, nunca más cantaremos La raja de tu falda. Estamos hartos de la raja. Y vamos que
y
no
mira,
la cantan.
Mira,
claro que
canta.
Sí.
No, no, no es el caso.
No,
no
es
caso.
Eso.
No, no es el caso.
No es eso.
Ya te contaré.
Bueno,
ya te explicaré fuera de cámaras.
Chanel, vols venir al programa i ens ho expliques?
Bueno, aquest divendres, a veure què expliques.
La traquem greu de la Marina.
És que és una persona que jo crec que està atormentada, des del tema d'Eurovisió, perquè recordo entrevistar-la també quan va fer un tema pel disc de la Marató, i li vaig preguntar simplement com quina és la teva cançó preferida del disc de la Marató, i pràcticament em va fer mala cara i em va dir que tenia un mal record amb això. I jo, hòstia, amb la Marató també, tia, vull dir que, jolín, té molts traumes la Chanel.
I el fet és que existeix aquest conflicte, que a més va trencar amb la discogràfica amb qui va anar a Eurovisió, però ell no vol concretar més, tot i que després, en aquestes entrevistes que està fent ara de la promoció, ha dit que té una llista negra, però que no la comparteix.
Però una llista negra de què? Què significa tenir una llista negra? De gent que no li cau bé?
No, de gent que en el seu moment, sobretot quan es va saber que ella representaria Eurovisió amb Slow-Mo, doncs va intentar no ajudar-la. Que li ha fet una mica la vida impossible.
Se la va criticar molt, això és veritat, sí.
I jo diria que també no s'explica gaire aquesta lletra petita dels contractes amb les discogràfiques o potser més amb els coreògrafs.
Bueno, tens la sensació a vegades que calla més del que... Bueno,
del que sap.
Calla moltes coses i també, bueno, ara em comentava la Marina Romero, que està preparant l'entrevista.
La Marina no falla, eh?
Ah, està sempre connectada. Ah.
Crec que és l'oient més fidel.
Sí, sí, però està sempre connectada.
Nostra i de tot Catalunya Ràdio.
Sí, ho porta ella.
No dorm.
Porta ella la ràdio.
Té una ràdio dins de la panxa.
No, em diu, recordeu que va rebre molts insults i que segurament està molt cansada i per això algunes coses que evita pronunciar-se.
És que això sí que ha envellit malament, eh? Com es va tractar la Chanel, i a més, una mica tots, perquè cadascú va ser un grau d'intensitat, però tots vam fer mala cara.
Clar, perquè la gent preferia la Rigoberta Bandini, no?, amb el que llai mamà, i en canvi ella se la deia doncs, que no era una cançó feminista ni tot això. Sí, va rebre molt.
Passen 5 minuts a 2:15 del migdia. L'altre dia ho comentàvem, però crec que les hem de tornar a sentir. Hauríem d'actualitzar, Laura, les apostes que hi ha a hores d'ara per la que serà la cançó guanyadora del Benidorm Fest, perquè ja s'acosta la data i tenim gent catalana per allà.
I perquè el que dèiem ara, això genera moltes expectatives de qui guanyarà i qui deixarà de guanyar, i quan després es veuen els resultats finals, doncs hi ha, a vegades, decepcions. A 13 dies de la primera semifinal, que és el 30 de gener, ja comencem a poder prendre'ns més seriosament aquestes cases d'apostes. La bona notícia és que la nostra Sofia Coll segueix al top amb un 24% de probabilitats d'anar a Eurovisió. Per mi, una imatge forta, la veritat. Segons la web eurovisionworld.com. Marta, no havies sentit la proposta de la Sofia per anar...
Puja, a veure què li sembla a la Marta. Puja.
Sencera.
No, però jo anava mirant la cara de la Marta, que anava canviant i evolucionant.
Com a experta musical.
Sí, què et sembla?
No em desagrada.
Veus?
L'haig de donar una segona oportunitat perquè m'acabi d'agradar del tot, però déu-n'hi-do.
Home,
apunta maneres.
I no et sona 100% Eurovisió?
És molt Eurovisiva.
S'ha inventat ella el concepte Eurovisiva amb aquesta cançó.
És una estrella.
Ha estat preferida des del principi pel públic. Personalment no esperava que ho entés tant al primer lloc i encara està allà. I la segueix de molt a prop amb un 20% de probabilitat Dos Extraños de San Pedro, no d'Aitana, eh?
Que ahora somos dos extraños.
Ay, mare meva.
Ahora somos dos extraños. Nos quisimos, también nos hicimos.
Per mi hauria de ser legal que aquesta cançó es digués Dos Extraños, 4 mesos després de que hagi tret Aitana, Somos dos extraños. O sigui, no puc jo suportar que aquesta cançó es digui així. Em sembla que haurien de cancel·lar-lo només per això.
Però que competeixen pel mateix, aquesta cançó i la d'abans, mare de Déu.
No, i hauria de ser legal que una persona es presentés al Benidorm Fest sense mai abans haver escoltat una cançó d'Eurovisió.
Exacte. Però
què és això? Què és això? Això t'imagines de veritat allà?
Gens.
Però també vam dir l'Aino Estrell, la nostra productora, que és molt experta en Eurovisió, que les balades funcionen.
És que això no és una balada.
El Salvador Sobral aquell any tampoc feia pinta que hagués de guanyar.
I la Blanca Paloma, això... que va anar l'any passat a Eurovisió, tampoc era molt Eurovisió.
Bueno,
la
i aquest número va
quedar del tot bé.
Que aneu amb Espanya.
Jo no. Jo estic en contra de
la Bústia. Sí, no, jo sí. Mira.
Ets un est.
No, ara no m'havia fet la pregunta i ara sí.
Molt bé, no.
Sí, perquè no, si va la Sofia, vull que guanyi la Sofia.
Tots som diferents,
Home, cadascú, i tant, diversitat, cadascú... escolta'm.
Va, doncs, també ha canviat poc el tercer lloc des de que vam comentar-ho per última vegada, perquè encara hi ha Brillos Platino del Macor.
Brillos Platino, Brillos Platino, l'avión mucao te vino y yo.
De cop i volta som Puerto Rico, no Espanya. Hauràs de canviar d'equip, Roger. I és quan comencen les sorpreses, perquè al top 5 del marcador d'apostes hi ha entrat la mítica Angie Fernández, cara habitual de les portades de la Bravo.
Bueno,
ella encara està física o química.
Exacte.
Aquesta cançó podrien dir, ai, ara, mireu, canviem i al final la caràtula de física o química anirà amb aquesta cançó. No?
Cançó que es diu Sé qui en soy. Sort que ho sap ella, perquè tothom s'ha quedat amb aquella imatge dels anys 2000, que sembla que el so també va una mica per aquí.
Com només us agrada la de la Sofia.
Sí, a mi sí. Jo que vinc des de zero.
Sí, és molt Sofia, aquí. A
mi aquesta no em desagrada, però em quedo amb la Sofia. Realment seria un giro que guanyés l'Angie Fernández, però tot pot passar. La que ha baixat una mica en popularitat durant aquest mes és Zorra, de Nebulosa, que és aquella cançó que es va ser molt criticada per assemblar-se a un altre tema de la Rigoberta Bandini.
Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro.
Roger Padrós, el nostre altre català, va últim a les apostes, sap molt de greu, a mi m'encanta el Roger, ja ho sabeu. Ara bé, quina fiabilitat tenen aquestes enquestes? Molt poca si ens fixem en com s'han reflectit a la realitat a les últimes dues edicions. El 2022, com dèiem abans, la favorita per aquestes dates era Ai, mamà. Com ja sabeu, va guanyar Slowmo, que ocupava el sisè lloc a les apostes aquell any per aquestes dates, i l'any passat, el 2023, a data de 17 de gener, aquesta era la cançó que es pronosticava com a guanyadora.
Mi familia, mi familia, mi familia, lo primero.
Fussa Nocta, que ara és de desconcert a l'estudi. Ningú se'n recorda d'aquesta persona.
Jo no l'he sentida, aquesta cançó.
Primer cop.
Fussa Nocta, no sé ni si és un grup o una persona. A mi em sap greu, la veritat.
Blanca Paloma, que és qui va guanyar, també estava a la sisena posició a les enquestes i, per tant, m'ha semblat adequat mirar qui està ocupant actualment la sisena posició, perquè sembla que potser té probabilitat d'anar a Eurovisió.
Vola contigo más allá de lo prohibido. Tendió su mano y la fuerza para darte.
Doncs aquesta és la que podria ser la guanyadora del Benidorm Fest, si les coses van amb el mateix patró que els altres anys. Doncs, Maria Pelaé.
Mira, trencar patrons és sempre molt complicat, però és el que et recomanen sempre els psicòlegs més experts. Ja n'hi ha prou. Aquesta cançó, a més, ja ben portat l'any passat una cosa tan folclòrica com el que es va dur.
No toca. Ara el jurat,
no
50% del pes, el jurat professional, ens amargaran la vida.
Veurem com evoluciona. Laura Grau, moltes gràcies.
Vinga, fins ara.
Pau Espart, fins demà.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Fem una pausa i...
Canvi de roig, apreta l'aixa.
Ens visita la Muixca. Sentirem en exclusiva les cançons del seu nou disc i parlarem també una mica de la vida en general amb la Muixca. Fins ara.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Si te coges y te vas, pregunta el miedo, te escondes. Sabes que ves detrás, sea por sierras, por montes. Si te coges y te vas.
Un minut i tres quarts de dues del migdia. Muixca, bon dia.
Bon dia.
Has dormit gaire o què?
Sí, bueno, unes horetes, horetes per arribar aquí sana.
Perquè què hi havia allí al vespre? M'han dit que hi va haver un show guapo.
Sí, o sigui, va haver-hi com la listening party, a Lilio Gabal amb tots, i es va allargar molt la cosa, realment. Uh-huh. Havia d'acabar a les 12 i fins les 3 i mitja no ens vam anar d'allà.
Clar. Es veu d'haver apretat, no?
I d'haver allargat més fins les 3 i mitja. Es va sortir de festa, potser.
De cigarros, no, faig de cigarros. Sí, sí.
Escolta'm, a qui hi havia? A qui vas convidar?
Però realment estaven els meus amics del meu poble de la vida, el meu equip i poc més. O sigui, era algo molt petit, la veritat, perquè... aquestes coses prefereixo que siguin algo com molt més de gaudir-ho amb la meva gent, que no convidar moltíssima gent que no conec perquè em sento rara, saps, llavors?
Fa uns dies vam veure't en el Gallery Session, que és aquests vídeos que passen estrelles internacionals per un aparador de Barcelona, amb la cançó El Disfraz. Com va anar el rodatge i tot?
Molt bé, era la nit de Reis i va ser com, uau, tio, a sobre estava plovent i va ser com màgic. Ho juro que vaig tenir com la sensació de dir... buah, està quedant perfecte, just com volia, supermàgic. Molt cansada, però és que els de l'equip de la Galeria són uns grandes i ens ho vam ficar tot tan fàcil que molt top. Jo estava com superemocionada, la veritat.
I tens la sensació que és un abans i un després a la teva carrera, encara que sigui simbòlicament?
No, 100%. O sigui, per mi, per la Irma, perquè és com... o sigui, jo sóc friki fan dels Galeries i quan m'ho van dir va ser com, buah, 100%, 100%, sí, sí.
Estàvem, quan va sortir la cançó El Disfraz, que estarà inclosa en el teu nou disc, que ara el sentirem, li vaig dir a la Juliana, dic, que la mosca està una mica així nostàlgica? O que li passa alguna cosa, la mosca?
Potser, no, ara ja no tant, però sí, estic com en l'època... O sigui, estic anant a trobar una època una mica més madura, també. Uh-huh. I sí, jo soc supersensible, en plan, supernostàlgica, flow, posar-me la cançó trista 40.000 cops. Així que sí, ha arribat l'era de que se'ns caigui la llàgrima, que també està bastant bé.
Canvi de roig, apreta el gas. Soy el love you more than my life. Que esta nit tengo el tango y la arena vol mandando.
Aquesta nit també surt el nou disc, que es diu Sexy Sensible. Sexy Sensible.
Oh, no m'ho puc creure, que acabem de viure.
L'ha clavat. Sexy Sensible.
Per què dius Sensible?
Perquè dic... assumeix que ha de ser en anglès.
Clar. Perquè dic, pot ser en anglès, ser. En castellà o en català.
Està ben trobat el nom perquè, no a propòsit, però està en qualsevol idioma igual, no? Si s'escriu igual en català, en castellà...
En anglès.
En anglès. Sí, surt el Sexy Sensible, jo li dic, però... També Sensible, també queda
Sensible, bé. No? La gent d'una certa edat potser tirem més cap a l'anglès, tot i que no el parlem molt bé, però ens hi aboquem. T'agrada el disc?
Molt. Estic supercontenta.
Pot ser que heu apurat moltíssim?
Molt.
Sensació de que ahir, molt. Abans de la listening party, encara hi havia el Roots arreglant coses.
Masteritzant no, perquè per distribució ha d'estar. Però els visuals, ahir els vam assenyalar a la listening party i van arribar com una hora abans. Sí, molt loco. I els temes també, de fet, hi ha un tema que el vaig gravar fa com 2 o 3 setmanes i va ser com un... Jo vull fer aquest tema, vull fer un funky brasileño. I vam dir, no arribem, en plan, hem d'enviar tot ja. I jo, no. I ha sigut tot molt apurat, realment. O sigui, el meu equip ha anat així, i jo també, però bé. És la manera que tenim de treballar una mica.
Però per què? No ho entenc. Vull dir, podries haver posposat la sortida del disc i no passava res,
no, perquè
per
mi no.
Discogràfica, vull dir, no hi ha ningú que et digui ha de sortir aquest disc ja.
No, jo. Saps? Era com jo, vull que surti a sobre, com que ara faig el show a la Sala Club i a l'Apolo. Vull donar com un marge ni que sigui 2 setmanetes, perquè al directe està el nou disc, òbviament també estan les antigues, però que la gent se la sàpiga, saps? Mm-hmm. És una putada anar a veure el cantant que t'agrada i que canti només les cançons noves de fa 2 dies, saps? Mm-hmm.
Yeah. Veritat, la gent vol cantar. L'has posat a casa, allà al menjador, amb
sí,
l'Alexa
i
així?
Molts cops, molts cops.
I què diuen?
La meva mare, que està allà, vamos. Sí.
Què diu la mare? La mare fa una cara de dir, això és fantàstic.
Sí, estem un bombazo,
dic. Amb ulleres de sol, la mare? Sí, la teva mare és estupenda, eh?
No, la meva mare és la patrona, ja.
Mira, donem-li el micro, sí. La mare.
No, pobreta, no.
No vol parlar.
Però ja et dic, o sigui, ha sonat molt a casa, perquè la meva mare, o sigui, ja fins i tot li deia, sisplau, prou, o sigui, no el fiquis més, perquè estem tots fins als ous del Sexy Sensible. Però sí, s'hi ha agradat molt. De fet, quan vam tenir ja com tots els màsters, bueno, els màsters no, com totes les idees ja d'aquest tema, tot el tracklist, vaig sentar-los com al sofà tots i els hi vaig ficar, i va ser un moment bastant guapo de dir felicitats, com bon disco, saps? Jo estic molt contenta, la veritat.
I per tu és important el suport de la família en aquest sentit? O sigui, és important que opinin?
Molt. Al final, crec que formen molt, o sigui, la meva família forma part del projecte a saco, en plan, i també com ells són els que em coneixen més i els que saben la meva forma d'expressar-me millor, i si els ha agradat és que sé que he fet bé les coses, saps?
I són crítics també, o sigui, sí, si alguna cosa no els agrada, t'ho diuen, eh?
Sí, en plan, jo li poso la Greta i em diu, uah, pues això faria tal, o el meu pare, o la meva mare, el meu germà, en plan, em diuen, pues això fes tal, jo ho veig així, després els hi faig cas o no, però sí, són supercrítics, la veritat.
Qui és el més crític o la més crítica?
A veure, la mare quina cara fa.
La mare fa cara de no?
De ser crític,
no,
sí.
diu que no.
El papa, no, potser.
El papa és d'orillo, no?
Fa una pinta
bueno,
de dur.
No és d'orillo, O sigui, no és en plan crític d'orillo, és en plan... Buah, que guai, afegeix això, perquè crec que si fas 2 coses...
Molt
allò.
Bé, no és crítica constructiva.
Sí, en plan, és com molt cap a bé, saps? No és en plan, això treu-ho. És com, buah, i si afegeixes tal, com té moltes idees, és molt creatiu, i, òbviament, molts cops després no li faig ni puto cas, però ell la tira, saps?
Jo tinc la sensació que estàs en una època molt creativa, d'allò que pràcticament vas pel carrer i et cau una cançó al terra, saps? Has hagut de resumir molt, és a dir, treure cançons del disc?
No, perquè la veritat és que... o sigui, sí, òbviament, hi ha molts temes que he fet que no estan al disc, però també perquè com que veia que no pintaven res, saps? En plan, al final, crec que també era com important crear una mica, un mínim concepte, i llavors com estava ja com molt clar les que havien d'estar i les que no, saps? Finalment, és com que tu et dones compte quan escoltes un tema de que aquest tema pues, té una mica la vibra que tots els altres, i en què dius, és un tema hit de discoteca, però no, no pinta res, saps?
Quina cançó creus que ho petarà més al TikTok?
Jo, Xarnega, crec.
Xarnega.
Bueno, mira, ja està funcionant.
Fem una cosa.
Sí.
Has portat les cançons del disc, que surten
a
les 12 de la nit, però amb una limitació de 20 segons. Oh! Dius, no.
El meu format preferit. Eh?
Exacte, 20 segons. Llavors anem a fer una mica un repàs.
Ai, jo fantàstic. Encara... És com el calendari d'Advent, això.
Absolutament. N'hi ha una que deu ser la primera, que es diu intro.
Sí,
no?
Exacte.
Ben vist, Roger, tio, quina intuïció més afilada.
Un tio que ha estat al matí aquí mirant-se el disc.
Un tio que sap anglès, també.
Posa-la. No sé xori, crec que m'he posat trista. No sé xori, per tu sóc invisible. Fa temps que sóc el xado. Sóc immadura, deixo el meu amor de lado. La vida es mou i em canvia un túnel de lavado. Estic cansada.
I ja està, i s'acaba. És el tema de que portin 20 segons i tens amb les ganes.
La intro.
És la intro. Ens n'has portat una que es diu Imperio.
Cuando te vi ya estabas de espaldas. Que yo te compré un imperio. Si tú juegas en serio, no es un misterio. Yo te lo quito del medio.
Què us està semblant? Noteu una música més madura, com deia?
Jo noto sensible aquí, eh?
Sí.
Aquí s'està notant.
Una mica.
Veu de tendre, sí.
Sí, no.
I molt ben produïda, eh? També es nota molt ben produïda, eh?
Sí.
O sigui, tot es nota super...
Està tot molt bé.
El so molt fi.
Sí, el Rutsito i el Bexnil ho han fet molt bé, la veritat.
Turra.
Yo t'encantava, tu la meva turra malvada, que avui t'has posat desatada. Y con tu nadie, que todo lo bueno contigo lo comparto.
Home, estem movent el coll, eh? Tant m'ha sortit polis aquí.
Aquesta funcionarà també, eh?
Aquesta m'encanta a mi, tio. A part, és amb el meu col·lega, el Julen, que és de Vilassar, i el tema el vaig gravar a Argentina, amb un productor d'allà, i després quan vaig venir va ser com, buah, s'ha de posar el Julen perquè la rompe heavy.
Xarnega.
Que ets la més sexy, per això tu ets tot el que vull. Baby, estàs bonica tota l'estona. Que ets xarnega, por eso estás feta pa mi. Y es que m'encantas, pero no tan adonas. Que ets la més sexy, per això tu ets tot el que vull.
Amb aquesta cançó podem dir que han arribat els haters més forts, ja.
Sí.
Perquè tu, vulguis o no, com sempre passa, sobretot al principi, tot eren, fins sí. ara, tot eren lluances, sí, tot eren cares bé, bones, bé. I ara la gent ja s'està començant... Sí, és que l'èxit dels altres fa molta ràbia, sí. És el que té.
No passa res, bo, perquè realment... Si hi ha gent que t'està dient coses molt bones i molt dolentes, vol dir que s'està parlant de tu. Així que sí, és veritat, m'han tirat hate amb aquest tema perquè alguna persona es va confondre amb el concepte, però...
Algú que no va escoltar sí. ni el tall de 15 segons, sí. Sí, perquè sí, ja és... Sí. Bueno, és que és d'una demència.
Oh, ah, la he vist algú que em mata. Oh, ah, i entre els cossos va xocant la cadena de plata. Oh, ah, i ella sap que és important la meva gata.
Senyal de respeto, hem repassat 5 de les cançons que hi haurà en aquest nou disc que sortirà avui a les 000, no? O surt demà a les 000?
Demà a les 10 de la nit.
Demà a les 10 de la nit. Molt bé.
Oi, doncs, encara queda molt.
Queda molt, encara.
Queda un dia i mig.
Però tu saps un dia i mig el temps que és per un fan autèntic de música?
Ara aquí...
És patiment. T'hauré d'assetjar per xarxes.
Ja veuràs.
No, se les aprendrà de memòria per aquests 20 segons que hem posat.
Sí,
ja se les sabran.
20 segons.
Bueno, és que el TikTok és el que passa sempre amb les cançons de la música. Sí, que sí, ja gairebé dius, bueno, tio, però és que ja me la...
Ja me la sé.
Ja està, que surti, perquè és que ja he fet 15 TikToks. Què més he de fer?
Sí, la penya ratlla molt amb això.
Ahora que ya me quiero yo y me quiere alguien más. Voy a dejarte atrás. Voy a besarme con alguien más.
Mosca, és veritat que portes una època bastant Aitaner?
És que, tio, em treuen les coses de context. Llavors sembla que jo digui que escolto l'Aitana cada dia. En plan, òbviament, respecto i m'agrada molt l'Aitana. O sigui, és que... No sé, la gente con poca que le agrada el pop, y a mí me encanta la Aitana, em cau superbé, o sea, lo que he pogut parlar amb ella superbé.
Ah, us coneixeu?
No, o sigui, algun cop hem parlat per com per Insta, i, buah, superencantadora, i a sobre com, tio, està en una era, per mi, molt heavy, molt top, està en su prime. O sigui, així com Rebelde, uah, és un prime heavy.
I et passa que la sents una mica com una cosina? Saps aquella cosina bueno, segona que veus de tant en tant
ja,
i dius...
Ja la coneixes, no?
Sí, de familiaritat total.
Sí, jo crec que l'Aitana també, com que ha estat tan exposada sempre, sents que la coneixes, saps? Mm. Després potser és diferent, però... Sí, tinc la sensació com de... No de cosina, potser, però com d'una persona molt propera a mi, saps?
Sí, l'Aitana et deu posar, el seu Spotify. Jo estic segura que l'Aitana posa música. No, no creus que sí?
Hi ha hagut una confusió amb el verb posar.
Ai, perdona, jo que és molt perillós. No, però és que jo des de que sóc mare no pots malinterpretar res del que dic, t'ho dic de veritat, música, no. No, home, no.
Sí, clar, jo sí que sí que li mola el que faig, perquè m'ho ha dit, així que espero que escolti Barres Guarres de camí a la gira o alguna cosa, ja. Està guai. Is it too late
now to say sorry? És que, Musca, a veure, vas fer una entrevista a Código Nuevo que he estat veient per Instagram i vas dir, no, escolto Aitana i Justin Bieber.
Dic, no, escolta. No van així. Escolta, Roger, per què t'hi fiquis?
El tall, és aquest?
Com sou, tio, eh?
No vas dir Justin Bieber? Sí que el vas mencionar, no?
Sí, clar, la gent deia com... La gent li preguntava al carrer, què creus que escolta la Musca a la intimitat, saps? I la gent deia coses ràndoms i una era com Aitana i Justin Bieber. I jo vaig dir, home, doncs a mi el Justin Bieber m'agrada molt, em planté molt de swag. L'únic que m'escolto
Feia molt que no sentia la paraula suat.
No, clar, es porta.
Uau. Es torna a portar.
Es porta moltíssim.
O sigui, es porta la paraula
molt,
suat.
Molt, molt. És com la paraula clau d'aquest mes.
Ai, torna al 2017.
Sí.
Jo necessito traducció perquè...
Som bellíssims.
És una molt bona paraula. I el Justin Bieber era com que jo deia sempre com... que em mola, saps? O sigui, hi havia com un cringe raro en què no ens podia agradar, però sí, en plan, tinc les típiques, sorry, saps? Sí.
I hi ha algú que no t'agrada gens? Perquè també tinc la sensació que tu ets molt d'all... Sí, respecto a la seva música, sí, està molt guapo,
és molt bona companya.
Sí, tio, però digue'm algú que realment diguis, pues jo Manel és que no m'ho posaria mai.
Sí que m'agrada Manel, m'agrada molt.
Els Amics de les Arts.
Poques gràcies. Jo,
mira, Charango.
No ho he escoltat molt, en plan, o sigui, Charango, doncs pues clar, tio, respecto màxim Charango.
Entra, Charango, de vegades hi ha dies que dius,
avui clar,
et tira Charango.
O sigui, jo fa anys que no escolto Charango, però no et puc dir algú com que... Bueno, sí, en plan, sí. Per exemple, he escoltat com temes del Naïm de Reixi, saps? Això sí que...
Clar.
Clar, està molt fluix el nivell. Però no hi ha com ni algú d'aquí que et digui buah, és que no puc suportar-ho. Al final, pues, no ho escolto ja, saps? Però tot ja és igual. Començo un nou viatge amb xoris i xampany. Però tot ja és igual. No busco tornar a perdre trenco el mirall i ara canto entre el fum.
Creus que la paraula que més dius a les teves cançons és xori? Creus que està allà al top 3 de paraules més usades?
Està buscat.
Xori?
Xori és la paraula.
Per mi te l'has inventat tu.
Per mi...
Ets la creadora de xori.
No, però en plan... Al final és com que la gent també, tio, com... Tio, només diu xori, no sé què, i és com, òbviament és buscat, no és que, en plan, ser sinònim, saps? En plan... que, pues ja és com la jerga de... com meva, saps? Pues jo què sé, si he de dir baby, pues dic, pues prefereixo dir xori perquè sento que el meu públic ja està connectat amb la paraula, saps?
Jo ho disfruto. Jo quan dius xori dic, per fi,
jo començaré a dir a xori. Acabarem amb una pregunta que està fent la Generalitat als seus ciutadans. Ahir va sortir un estudi que estan mesurant el grau de satisfacció dels catalans de l'1 al 10, vale? En aquest país.
En
la
general,
mitjana ha sortit un 6,9.
A la vida en general.
Un 6,9.
A la vida.
Sí. Etapa vital té.
I a la Musca, de l'1 al 10?
La gent està un 6,9,
La gent sí, 6,9.
Està molt baix el nivell.
Està molt baix, tio. Jo estic a un 8,9.
Tio, no, ja, molt bé. Notable, excel·lent.
I quan,
estic
surti
disc,
un 9.
Espero.
Sí.
T'imagines que no? No, però sí, estic bastant en un moment molt, molt bo de la meva vida, la veritat.
Jo crec que aquesta és l'última entrevista que dona Musca a Catalunya Ràdio.
Després
serà una estrella mundial.
Serà
tan famosa que no podrà venir.
Sexy Sensible, aquest dijous a les 10 del vespre. Ara Musca, sí. Enhorabona i fins aviat.
Merci per convidar-me.